Un grup de cuidadores impulsa mares en la diversitat funcional enfront de l'esgotament que pateixen davant la falta de suport per cuidar els seus fills amb discapacitat. Aquest col·lectiu neix com un sindicat amb l'objectiu de buscar suports davant la solitud que pateixen per cuidar aquests fills. I és que les persones amb discapacitat, amb diversitat funcional, es troben en una lluita constant per accedir a serveis o ajudes. Per això neix aquesta organització, aquest sindicat que busca una solució per a aquests problemes. Una de les integrants d'aquesta iniciativa, d'aquest col·lectiu, és la Montse Nieto, mare de Cerdanyola, a la que parlem des de... la saludem ja des d'aquests micròfons. Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Per què fer néixer un sindicat de mares en la diversitat funcional?
Doncs perquè, bueno, ens adonem que arrel del contacte entre dues o tres de nosaltres, per temes diversos, perquè compartim corporació, treballem algunes a la mateixa empresa, altres comparteixen escola, ens adonem de la necessitat de visibilitzar o de visualitzar que les cuidadores principals de persones en situació de dependència per tota la vida, és a dir, no persones ja adultes o grans que han sobrevingut per l'evolució del seu cicle vital a una situació que les fa dependents, sinó les que potser des de petites o, bueno, com passa amb els nostres fills i filles, ja porten aquesta situació de forma congènita. Aleshores, les cuidadores principals són bàsicament dones. I no tenim dades. Ens passem la vida abocant informació a les administracions, als sistemes de salut, de serveis socials, i no tenim retorn. No sabem quantes som ni com estem, psicològicament parlant, emocionalment parlant. Aquesta és, bàsicament, és l'inici del sindicat.
Una companya teva deia un altre mitjà: no volem donar llàstima ni volem diners, volem que respectin drets. D'això es tracta, de drets.
Exacte. Principalment el que volem és els drets dels nostres fills i filles i els drets nostres com a cuidadores, no? Perquè pensem que som bastant invisibilitzades, que la societat i el sistema ens ho posa molt difícil. Moltes de nosaltres estem soles, és a dir, els homes quan veuen aquestes situacions que se'n deriven de la convivència o de les cures, se'n van, no sabíem ben bé per què, però passa així. Hi ha moltes dones solteres, moltes dones separades, moltes dones divorciades, moltes dones que per decisió han adoptat la maternitat individualment i després es troben que els fills, doncs, necessiten, són dependents, i necessitem, o el nostre propòsit és influir en les polítiques socials perquè tinguin en consideració les nostres necessitats i els nostres drets, com tu deies.
La Montse Nieto pateix això en primera persona. En el teu cas, el teu fill té una diversitat funcional, però tots els casos són diferents, però tots els casos, entenc jo, que també han de tenir moltes similituds, no?
Exacte. Mira, de fet, clar, per exemple, el meu fill, en Pep, té 17 anys, va néixer de seguida van identificar-li una sèrie de, bueno, de característiques que van decidir que li produiria una discapacitat i això produeix una dependència. Llavors, la dependència, com a reconeixement administratiu, és el que ens uneix. És a dir, diagnòstics a les mares que formen part, als seus fills i filles n'hi ha de tot. Hi ha trastorns de l'espectre autista, síndromes diverses, però al final el que ens uneix són les cures per tota la vida. Perquè, a més, els nostres fills, amb tota seguretat, necessitaran cures sempre. I què passarà quan nosaltres ja no puguem fer-ho perquè siguem grans o perquè haguem mort? Perquè, clar, no, ningú és etern i aquí no viurem sempre. Llavors, com se'n farà càrrec el sistema? Com està preparat per afrontar això? Quan són adults, accedeixen amb normalitat al mercat laboral? No. Tenen accés a l'habitatge? Tots són drets que es reconeixen les nostres lleis, no? Però que quan les persones són dependents, doncs hi ha un forat aquí d'una adaptació entre el sistema i els recursos que ofereix que fa aigua. Sí, això realment és la nostra principal preocupació.
Hem presentat a la Montsenyeto com una mare de Cerdanyola, perquè és el que és, una mare de Cerdanyola, però a més, la Montse és regidora de l'Ajuntament de Cerdanyola, en concret d'Esquerra Republicana de Catalunya. Coneixes també molt bé l'administració per dins com a treballadora, però crec que com a familiar encara et sorprenen coses que passen a l'administració i, malauradament, la majoria dels casos no favorablement.
Exactament, totalment d'acord. De fet, jo crec que el fet de conèixer l'administració encara em fa com un perfil més reivindicatiu. És a dir, mira, ja sabeu que jo també treballo a una administració supramunicipal i això em dona la possibilitat de veure, per exemple, diferents municipis de la... I veure com les carteres de serveis d'atenció a la dependència són absolutament diferents i s'ha convertit com en una... em surt loteria, no? I no vull utilitzar aquesta paraula, perquè quan un decideix on ha de viure, mira moltes coses, però segurament no mira mai la cartera de serveis socials o de serveis d'atenció a la dependència, i crec que és un exercici que, mira, ja recomano des d'aquí a tothom que faci, però que realment, per exemple, si parlem de Cerdanyola, doncs segurament si haguéssim de triar Cerdanyola per aquesta qüestió, doncs estaria dels darrers de la llista. I és absolutament injust, és molt agravós que perquè una persona visqui al municipi del costat tingui accés a uns serveis que tu no tens i no hi ha manera. I això produeix també, t'he de dir, personalment una frustració enorme, perquè jo veig que ni sent regidora a vegades tinc capacitat per influir sobre això i realment ja sé què fer, vull dir... intento moure i remoure i aconseguir un mínim, amb tota la meva influència, ja sabem que no podem incidir molt, no? Només en el nostre petit cercle de vida, però que estem parlant de drets al final i de drets a les persones i de qualitat de vida. I això és una gran preocupació per mi personalment, en tots els meus rols.
Una de les coses importants és com a mínim visibilitzar que hi ha un problema, perquè si no es visibilitza, malauradament, difícilment es posarà fil a l'agulla. I en aquest cas heu començat des d'aquest sindicat de mares en la diversitat funcional a fer visible aquest problema, esteu apareixent als mitjans de comunicació. Ja heu començat a rebre aquest feedback de que hi ha molta més gent que està interessada en aquest tema o que s'ha posat en contacte amb vosaltres?
Sí, realment estem també molt desbordades, perquè ja la nostra situació habitual del dia a dia ens fa tenir uns perfils que no tenim temps per dedicar-nos, perquè clar, la cura dels nostres fills, les nostres feines, vull dir, la logística que tenim totes les persones per viure, no?, dintre de la nostra societat, però clar, estem desbordades perquè ha estat després de l'estiu que va sortir un article al País.cat parlant de nosaltres i hem començat a rebre sol·licituds d'altres dones, mares, tant de Catalunya com d'altres llocs d'Espanya, que volen formar part del sindicat perquè, clar, estan en la nostra mateixa situació. I realment, ja teníem la sospita de que eren moltes, però s'està veient, sí, en aquests dies. De tota manera, vull dir que hem demanat les dades a la Generalitat per saber quantes som, no? La nostra influència ara per ara és Catalunya, perquè com que moltes normatives són locals o del país, doncs pensem que és important centrar el nostre objectiu. Però sí, a les mares que s'adrecen a nosaltres des d'altres llocs d'Espanya, les convidem a mantenir-nos en contacte i reprendre les mateixes reivindicacions des de al lloc on visquin.
I entenc que, per tant, tota la gent de Cerdanyola que estigui en una situació similar és benvinguda a la vostra associació, al vostre col·lectiu.
I tant, sí, gràcies per una crida especial a totes les mares que en conec forces, perquè també, clar, és un món que al final l'oci o l'escolarització o els recursos que tenim ens fa a vegades compartir espais, I fins i tot, bueno, hi ha altres mares ja del sindic, que formen part del sindicat, que són de Cerdanyola, que han contactat amb mi perquè han vist l'article a les xarxes o ho han sabut, eh? I sí, sisplau, totes les persones, mares, dones que es trobin en aquesta situació, és igual si estan soles com si no, no? Jo també m'agrada dir que, per sort, tinc un company que en aquest sentit assumeix la seva responsabilitat des de l'amor al seu fill i cap a mi, i en això fem un equip. Per tant, si algú troba que les nostres reivindicacions li encaixen i té ganes de fer un cop de mà i d'implicar-se i de relacionar-se, o simplement a vegades compartir, perquè també passa molt que tenim inquietuds que ens sorgeixen davant de la manca d'un recurs a l'escola, no? Per exemple, hi ha un grup de mares que comparteixen la necessitat de disposar d'una infermera al centre educatiu i també el decret d'inclusió que no s'acaba d'implantar. Llavors, qualsevol d'aquestes qüestions pot ajudar a que les persones, les dones, se sentin reflectides per les reivindicacions que fem, i totes seran benvingudes, i tant, i tant.
Doncs aquesta crida a fer pinya, a no sentir-se tan soles, a saber que hi ha altres persones que passen per la mateixa situació i que per tant coneixen aquests problemes, els comparteixen, i que tant de bo, doncs, tot això serveixi perquè s'avanci en el respecte als drets de les persones, en aquest cas aquests fills, aquestes filles, però també en una millora de la situació de les mares, que sobretot són les que tenen que portar endavant aquesta feina de tenir cura d'altres persones, i que malauradament en la nostra societat doncs encara és habitual que siguin les dones les que han de tenir aquesta funció de cuidadora principal en la immensa majoria dels casos. Montse Nieto, moltíssimes gràcies, molta sort per aquesta iniciativa, que esperem doncs tingui força èxit.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de també obrir-nos el micro al sindicat, i gràcies per l'entrevista, molt agradable. Moltes gràcies, adéu.
Gràcies.